Tercer temps. Avui amb el refresc de Sònia Gelmà.
És que ell és un guanyador. Si veu que té l'oportunitat de guanyar, que l'equip està responent, que els seus companys hi van, ell també hi va.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 2-1 la Reial Societat. Gols de Jordi Alba i de Frenkie de Jong. Bona primera part, la segona no tant. Conclusions del partit, les primeres, com sempre, les del Ricard Torquemada. Ricard, què t'ha agradat?
La complicitat de la parella Messi-Pedri a la primera part. Ara mateix, veure societats de Messi són llum de cara al present i al futur. De cop i volta, Messi ha trobat molt a prop un còmplice, algú amb qui pot refiar-se'n, i això es nota molt. És a dir, que sap que si li dona la pilota li tornarà millorada. Pedri ha crescut molt també en autoritat, en confiança, i que l'avali Messi encara més. Tots dos han fet a la primera part una exhibició, en espais reduïts, de teva meva, d'un ve a recollir, l'altre estira. A Pedri l'hem vist molt estirar quan Messi venia a rebre, que és el que necessita Messi, arribar a Pedri a zones de rematada. Pedri dona molta continuïtat al joc. És el moment, són els millors moments del Barça, perquè és que a més tot ha fluït, perquè que ells dos es trobessin per dintre, que són molt més complementaris que Messi i Griezmann, ha fet que Griezmann i Braithwaite des de les bandes poguessin ser profuns, que els laterals ocupessin els carrils exteriors, que De Jong es despengés amb facilitat i Busquets aguantés més la posició, i ha fet la sensació que la fórmula fluïa, que era una fórmula que de cop i volta gairebé diria que tot encaixava, més enllà que el Barça s'ha estavellat en la rematada i podria haver fet algun gol més. Crec que és un bon inici o una bona declaració d'intencions, i que és difícil ara mateix desfer aquesta parella per passeig central. Primer, perquè queda clar que a Koeman li interessa més que Messi sigui nou, perquè la pressió no es desestructuri, perquè l'equip tanqui bé les bandes, ho hem dit moltes vegades, és la manera que Messi pugui descansar, encara que Braithwaite no pugui fer de referència i allò es converteix en el pla B. Seria la millor manera d'atacar el Barça, però interessa més l'ordre per la pressió. I aleshores que Messi de cop i volta guanyi un soci, aquesta és una gran notícia.
Dubtes?
Doncs tinc dubtes sobre si Araujo ja és el primer central del Barça. Jo crec que ha fet un altre partit impecable, i quan dic impecable vull dir que sense taca. Però per què? Perquè té tots els components que el fan fiable. No és un jugador amb una excel·lent sortida de la pilota. Avui el Barça no ha sortit per aquí, ho deia el Carles, la primera part ha sortit per Minguesa, però bé, ell coneix les seves limitacions. No es complica gaire la vida, si veu una sortida en curt l'ha millorat i la fa, si ha de sortir en llarg, surt en llarg. És un jugador que quan va al cara a cara, l'un contra un, no es nota que tingui 21 anys. Físicament és capaç de jugar el cos a cos amb William José i guanyar-lo. Quan va una pilota de bona cobertura, va i la guanya. Sap anticipar, és molt ràpid en camp obert perquè té una gambada forta. Aquella jugada de Llanusa i queda enrere amb un canvi de ritme, però després posa el cos i el sap utilitzar. És un central uruguaià, made in Uruguay, i sabem que això per un central és fiable. Però és que, a més, ha assumit la responsabilitat de ser l'home lliure en els corners, la posició que ocupava Piqué. I és que les guanya, Les guanya. O sigui, als minuts finals ha tingut una ajuda definitiva en aquella pilota que el Barça ha contraatacat i que la Real ha tingut de transició, ha guanyat una falta lateral, l'altre dia va guanyar en els corners contra el Llevant finals la pilota. Jo crec que ara mateix, tal com està l'eix de la defensa, tot comença per Araujo.
I què és el que no pots entendre?
El pas enrere de la segona part. No sé si és conscient, si és inconscient, aviam si Koeman ens ajuda a veure-ho. No crec que ho sigui, en principi no hauria de ser-ho, però sí que és veritat que el Barça s'hi ha repenjat i era el perill que podia haver-hi a la segona part. No ha patit gaire, defensivament, però sí que era més la sensació del que podia passar. Ha perdut pilotes molt fàcils, vol atacar molt ràpid, tenia la llaminadura de la transició quan sortia de la pressió per atacar i no ha estat bé en la finalització. Ha tingut 5 minuts, que Griezmann ha tingut dues oportunitats claríssimes, que han estat els 5 minuts, però a partir d'aquí, no sé, Marc, com ha acabat de possessió la segona part.
La segona part ha acabat amb una possessió del 63% per la Real.
O sigui, la mateixa que gairebé ha tingut el Barça la primera, no?
Sí, bueno, la primera part el Barça ha estat 67, exactament la mateixa.
63 del Barça la primera, 63 de la Real la segona. Bé, ha utilitzat un altre pla. Ha fet servir una miqueta més la consistència defensiva, un equip juntet 20 metres més enrere. Veurem si ha estat una elecció perquè es valorava la victòria o si ha estat una obligació perquè la Real ha sortit amb més determinació.
El pas enrere del Barça a la segona meitat, el gran rendiment d'Araujo i la química entre Messi i Pedri són les conclusions del Ricard Torquemada d'aquest Barça 2, Real Societat 1. Ara toca l'efecte Costa.
La transmissió d'en Torquemada.
Quin bon partit avui. Es nota que els jugadors estan en forma, perquè és tan important cuidar-te bé, sobretot si tens colesterol alt. I ara més que mai, hauríem de recuperar el control del nivell de colesterol, ja que és el responsable del 60% de les malalties del cor. Per això, passi el que passi, no ho podem deixar estar. Cuida't amb un Danacol al dia, que t'ajuda a reduir el colesterol alt de forma 100% natural.
Els seus estudis clínics avalats per la Fundació Espanyola del Cor ho confirmen. Danacol funciona. Vegeu-ne les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu amb el metge.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard.
Segona part molt diferent, eh?
Sí, amb el marcapassos.
Has patit?
Home, clar, com un
tu quan no tens la pilota pateixes, per norma, no?
Sí, bueno...
O no?
Sí, però...
És que t'han educat una altra cosa.
Sí,
estem educats en una altra cosa.
Això per descomptat, però enmig del meu patiment he fet una lectura positiva, que és que, com a mínim, no se me'n fot. I això jo li dono mèrit, li dono valor a l'equip. És a dir, com que la primera part m'ha semblat que volien, doncs jo també he volgut patir. Si veus que ells no hi van o hi ha falta de voluntat, doncs ja no pateixes. Vull dir, en aquest sentit ho veus com un aficionat. El que t'ha d'enganxar és l'equip, i si ells pateixen i la segona part ha estat una agonia, doncs tu també pateixes, perquè els punts d'avui, més enllà del joc, eren molt importants. I jo, aquest pas enrere de la segona part, la veritat, avui seré indulgent. Jo crec que té molt a veure amb el físic. I és que el Barça té molt pocs jugadors. O sigui, Koeman intenta estirar una plantilla...
Per això creus que ha fet tants canvis i tan ràpid aquest cop?
Bé, jo m'ha fet... I encara n'hauria fet més. És a dir, ja sé que Messi és incanviable, però Messi ha acabat el partit... bé, fos no, el següent, jo crec que no l'havia vist. És possible que l'entrada de Lenormand encara l'hagi acabat de...
Bé, és una bona lectura aquesta, ja, perquè ja... a més la pressió del Barça a la primera part, com deia Alba, gairebé home a home, també això és molta benzina
clar,
cremada.
És que la manera de jugar del Barça a la primera part, que ens ha enganxat perquè hi veus activitat, hi veus alguna cosa, també desgasta molt. És a dir, el referent del gran Barça sempre dèiem que es cansaven poc perquè corrien poc, la que corria era la pilota, ara corren
ara
realment
corren
els jugadors,
sí, clar.
Sí, clar. I això arriba un moment que quan jugues, ara ho estava comptant, em sembla que des del 21 de novembre, és a dir, no fa ni un mes, han jugat amb el d'avui 8 partits. Mm-hmm. I quan dic que no tens jugadors és perquè, tot i que Koeman fa esforços per estirar la plantilla, i en alguns casos, com el d'Araujo, estic completament d'acord amb tu, i fins i tot hi afegiria Mingueza, tot i la errada d'avui amb Isaac. Són jugadors que sumen, hi ha jugadors que juguen però no sumen. Mm-hmm. Lanyà, Trincao, Pjanic... És a dir,
és
que
veritat,
estan...
han aparegut al camp i no, està... és que no han sumat.
Clar, llavors, arribat a aquest punt... bé, no vull
no,
tornar
no
a l'origen...
No podem omplir de benzina el dipòsit.
I per... Situa l'Anyà perquè veieu que no és una cosa dels de casa i els de fora, hi ha sí, sí, jugadors de casa que tampoc sumen, sí, però sí, arribats a aquest punt, jo què sé, a la segona part que Braithwaite no hi era, doncs tira de Conrad o quan has fet el canvi de Trincao, tira de Conrad també, vull dir, com, i no ho dic com una crítica a Koeman, eh? L'estic intentant ajudar a allargar
sí, sí,
la plantilla.
Ja t'entenc.
Perquè bé, és que no té més i ara...
És un bon apunt, és un
ara,
bon apunt.
En el segon següent de deixar de patir pel partit d'avui he pensat que dissabte n'hi ha un altre, que d'acord, que avui el València ha jugat una pròrroga, però vés a saber amb quins jugadors i ja veurem com hi arribem. És a dir, ara que has vist que aquest equip li falta continuïtat i tot el que tu vulguis, però pot jugar bé a futbol ni que sigui una estona i que volen... A mi em sembla indiscutible. Avui l'equip ha volgut.
Sí, sí.
Bé, ara
és que som en una altra època. Ara ja no podem descansar amb la pilota i, clar, aleshores et descanses a 20 metres més enrere defensant, no?
Sí, sí, és així. Però, en tot cas, fins i tot patint i no entenent parts de la segona part.
Molt
i
bé, també et dic, lectura positiva.
També et dic que era impossible esperar que la Real jugués tan lamentablement com a la primera part. Un equip que està fent la temporada que està fent, en algun moment havia d'entrar en el partit.
Mm-hmm. Bé, i l'has forçat tu, en el moment sí, que t'has destensat, han aparegut, clar, a no i, ser la millor expressió.
I en el moment en què ells han dit, nois, que això se'ns escapa, que ho ha dit William José, amb l'1 amb el 0-1 ens hem fotut al darrere i així no, aquests no som nosaltres. Uh-huh. I tranquil·líssimament han pogut empatar al final. Però també és veritat que si tu fots la de Griezmann, que encara no sé com no ha acabat a dins, doncs s'acaba el partit. No sé, avui sí, sí, m'agafes de bones
no,
i m'ho vull mirar...
M'agrada molt perquè hem de ser capaços de saber gaudir del que tenim...
És que no hi ha més.
O sigui, i després demà... tenir un punt d'esperança pel que s'ha vist a la primera
no
part.
No em sento capaç de demanar molt més. I ja entenc que la segona part, si algú estava treballant i ha arribat al descans, pensarà que som on érem o pitjor, però s'ha perdut la primera.
Bé, doncs que la recuperi, que jo ho faré demà. El millor, Jordi?
Alba.
Molt bé, gràcies.
Bona nit.
La TDT.
Sabies que a Catalunya hi ha gairebé 2 milions de factures que poden lluitar contra la Covid-19? Perquè ara donarem 1 euro a l'assaig clínic Jo em Corono per cada client de les operadores d'aigua d'Agbar que demani la seva factura digital. Entra a joemcoronoambaigua.cat i demana la factura digital.
Escoltem un dels jugadors destacats del partit, Araujo, a Barça TV. Li preguntaven per si era important guanyar avui i l'equip n'era conscient.
Sí, claro, sabíamos de la importancia de este partido, de que teníamos que ganarlo sí o sí. Bueno, somos el Barça, venimos a competir, queremos estar ahí arriba, ganar. Feliz por la victoria y por lo que demostró el equipo en la cancha.
Ronald, hoy has compartido el eje de la zaga con Óscar Mingueza. El año pasado jugabais juntos en el Barça B. Hoy os ha tocado compartir titularidad del primer equipo y ante el líder. ¿Qué tal ha sido jugar con Óscar? La verdad es que no parece que seáis jugadores que el año pasado estabais en segunda B.
Bueno, la verdad que muy bien. Ya conocí a Óscar de jugar en el Barça B con él. Contento porque... somos dos chavales y el club está dando la oportunidad a nosotros y contento porque no salió bien, ¿no? Porque era importante jugar bien este partido, ganar ante un rival muy difícil y bueno, bien, contento.
Y te hago la última, ¿cómo estás? Porque he visto que te tocabas el tobillo, pero no sé si te referías a ti o a Óscar durante el partido, te estábamos mirando.
No, Óscar estaba un poco cargado de gemelo y le estaba avisando, pero no, estoy bien.
La TDT.
Jo sóc del RAC i quan se'm punxa la bici ara estic més tranquil·la que mai perquè tinc assistència en bici per només 39 euros l'any. I tu, festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Vicepresident Borda.
Bona nit, Jordi.
Bona nit.
Bona nit, refresc Gelmà.
Hola, bona nit.
Com va el refredat?
Com podeu comprovar?
Sempre que parla al costa has d'aparèixer.
No, això, o sigui, pensava que estava tancada.
És la teva manera de...
És nova en ràdio.
És nova, no?
Sí. Escolteu.
Què, Jordi? Primera part, et quedes també?
Jo he begut de la mateixa medicina que el Costa. Jo vinc optimista avui.
Molt bé.
És evident que l'equip encara no està per fer un partit sencer rodó contra un dels grans rivals, si la Real Societat té aquesta etiqueta, però crec que avui hi ha passos endavant. S'ha remuntat per primer cop. És més, es transmetia la sensació que es podia remuntar i el fet de marcar ràpid. Transmet sensacions molt diferents que altres cops. És veritat que l'última mitja hora et desconcerta, però avui han sabut mantenir un resultat en un partit importantíssim i era tan important tenir aquestes sensacions i sumar aquests 3 punts com el pròxim objectiu és que algun dia Griezmann faci un hat-trick i es tregui de sobre aquesta llosa i faci una catarsi i si convé que després se'n vagi no se'n pot anar de copes, però diguem-ne que faci una celebració perquè el torn està allà amb un nus emocional.
Bé, és que clar, de cop i volta tampoc es poden fer 90 minuts tan complets, Sònia, vull dir, seria fals això.
Sí, és que de fet el Costa i el Borda parlant d'optimisme, jo parlaria de realisme. Jo tinc les expectatives tan sota terra, el llistó està 10 metres sota terra, i de fet avui el que m'esperava era la segona part. El que he vist a la segona part és el que m'esperava com a partit, per tant m'han regalat la primera part, i aleshores ja podem estar contents. El que passa que ara sentia el Costa que parlava de classificació, que era molt important per la classificació, aquests 6... I jo crec que és que veient com està l'equip...
No cal
mirar. Exacte, no ens hem... I el problema que tenim és que anem acumulant resultats positius i ens tornarà a passar com com fa dues setmanes, que tornarem a pensar, ai, calla, que aquest equip... I no, i ens tornarem
a estampar. Bé, ell mateix a la segona part ja t'ha dit que, que no calia que t'enamoressis.
Exacte, que no ens il·lusionem més del compte, que això és el que ja diríem.
Una nit divertida, però que l'enamorament diríem que hauria d'arribar amb més consistència.
Potser no podem exigir que el Barça faci 90 minuts com a la primera part d'avui. Però a mi el que em genera més dubtes és que... No és que hi vegi una intenció en el pas enrere, de fer-lo voluntàriament, però no veig reacció.
Però veus resignació davant de la segona part.
Ens estan superant, doncs el més important és guanyar el partit, sigui com sigui. I no veig que hi hagi una intenció col·lectiva des de la banqueta per part d'alguns jugadors que liderin l'intent de canviar la dinàmica del tarannà del partit a la segona meitat.
Ves que ara...
Ni avui ni l'altre dia contra el Llevant.
Ara ho deia el Jordi, i ara en parlarem, però fa la sensació que des de la banqueta no hi ha hagut la benzina que necessitava l'equip. Bernat?
Jo crec que com que el partit ha estat clarament de dues cares, com aquella moneda d'or que comentava al principi, és igual de respectable i legítim quedar-se amb una o amb una altra, no? Aleshores...
Però és que de la segona ja en teníem més exemples.
Sí, no? Però pots pensar, home, com a mínim avui s'ha fet una primera part bona.
Sí, però tampoc cal ser molt eufòrics amb la primera part. No és que sentia també Alba, i crec que vosaltres també heu dit,
bona primera
que
part,
estàvem parlant de la millor primera part de la temporada.
Doncs sí, on has vist moltes millors.
El Costa ho ha dit.
Jo crec que hi ha hagut partits aquesta temporada que sí...
Està jugant contra la Real Societat.
Contra la Juve. Jo hi dono més mèrit jugar.
El Costa ha dit que fins i tot millor que la Juve. Bé, sí, bé, tant és. Tampoc no ens barallarem,
no? El que vull dir, per exemple, la primera jornada també vam fer un molt bon partit contra el Villarreal, i en aquell moment va ser, bueno, és que aquell Villarreal que ha vingut aquí, doncs el Villarreal també està dalt, El que vull dir és que, clar, sí...
No està al nivell de la Real.
Igual, però és que igual la Real venia d'empatar 6 partits. Que sí, que està jugant molt bé, però la Real continua Sònia, sent la Real i li faltava i el Cabal, li faltava l'altre.
És que per aquest d'allò no tindràs un contrast fins que no trobis un gran, perquè
no, és que cada
et va
que
passar amb el
trobat,
Dinamo, amb el Ferencváros. Sí. La Real Societat tampoc et serveix.
No, si és que grans te trobat. El Madrid i has perdut, l'Atlético i has
tant,
perdut, la Juve
no,
casa i has perdut.
No et serveix cap altre partit fins que arribi el PSG o el Madrid. Vull dir, la Real Societat no et serveix com a contrast, home.
Sí, però no, és a dir, no com per donar molt valor a aquesta primera part, jo, sincerament.
Però no estem obrint el cap, no? Estem valorant
de parlar de la millor primera part de la temporada...
És que tampoc no hi ha hagut gaires exemples, no?
Jo no sé si és la primera millor part de la temporada.
És que tampoc ens barallem per parlar-li de corona.
I en qualsevol cas, tampoc volia venir a dir que no, ens hem de quedar amb la primera part i que destapem cava, perquè, home, ja era hora... No, jo crec que ens hem de quedar amb els elements bons de la primera meitat, on, en condicions normals, fins i tot haguessis pogut acabar amb 2-0, i, per tant, no calia patir tant. Però sí que és veritat que s'ha d'analitzar molt bé la segona meitat, perquè parleu del pas inconscient,
bé,
aquest pas enrere... I jo,
dubte si és conscient o inconscient.
Jo fins i tot hi veig diversos problemes. Hi veig un problema d'impotència, és a dir, de no poder fer una altra cosa, i veig un problema de mala resolució
però
del
moment,
problema.
Però un moment, vaig a la impotència. Si a la primera part ho has fet, d'on prové la impotència? Del físic, com deia el Jordi?
També hi ha la possibilitat que la Real hagi fet algun canvi per millorar la seva...
No,
perquè la Real no sortia a la primera part.
Sí, però abans del canvi, que és posar dos davanters, abans del canvi, als primers minuts, ja el Barça ja es troba 10 metres més enrere. És possible que la Real surti amb més determinació. Però això pot passar 10 minuts, 15, però és quan s'allarga 90... Ai, perdó, a 90, 45...
Sí.
Vol dir que hi ha més coses.
I
no?
Després el que em genera...
Perdona, pot ser físic? El Jordi, clar, si els que surten de la banqueta no sumen...
Podria ser, i això però per mi també s'hi afegeix un altre factor, que és el tema de la intervenció de l'entrenador. És a dir, l'entrenador fa unes coses...
T'ha semblat estranya, és una mica la línia Carles Domènech,
però,
quan ha aparegut.
Però si fos... El tema Alanya Trincao, i fins i tot hi afegiria Pjanic...
Quantes vegades els canvis de Koeman durant el partit han ajudat a l'equip?
Mira, no, és que anava a dir-te potser el d'Umtiti, però posar un central per sumar allà...
Però una pregunta, però no els hauria d'haver fet, vols dir? Però si ell detecta que físicament potser l'equip necessita i intenta posar gent des de la banqueta.
Si fos veritat la hipòtesi del Costa, potser sí que tindrien sentit. Des d'aquest punt de vista.
Ha volgut refrescar l'equip? Heu tingut aquesta sensació?
Sí, cames fresques, no? Sí, exacte.
El que passa és que
no ha tret rendiment dels canvis.
Però era el que necessitava l'equip.
Bé, el que, o sigui, el que vull dir és que amb els canvis no ha, no ha volgut afegir ni injectar res que no s'estigués fent, sinó simplement que
les fresques. Exacte, o sigui, la tendència de la segona part ja anava cap al Barça perdent metres i la Reial guanyant pilota i dominant el partit sense generar-te ocasions. Aquest comerç segur que ho dirà ara quan surti la roda de premsa. No ens han generat grans ocasions. Bé, Isaac ha fallat una davant de Ter Stegen, o Ter Stegen l'ha tret amb el peu, claríssima. O sigui,
bé, és l'única, no?
Ara anirem a coses positives, però a mi és que us he de preguntar perquè em preocupa especialment el cas Pjanic. Què en veieu?
Ah, hi ha alguna cosa que se'ns escapa aquí, no sé si algú té informació, però...
Jo
la veritat... Jugar, voleu dir? O per com jugar?
Bé, tot en general, jo... primer perquè no juga i després...
És que la Lliga només ha estat titular en un dels 12 partits.
Però és que jo les actuacions, a mi, Pjanic, cada cop que l'he vist jugar amb el Barça, m'ha deixat molt freda.
Però tant com perquè no jugui mai.
Tampoc
bé,
està...
ha jugat els partits de Champions, no? Sí. Però...
Tant perquè
sigui el...
Perquè vagi darrere de l'Anyà.
Exacte, perquè jo que li passi per davant a l'Anyà vol dir que l'entrenador ja definitivament és que no hi creu gens amb ell. Però tampoc crec que ell hagi fet un pas endavant com per dir, ei, jo necessito més minuts, com a mínim en els partits.
No, però jo el que vull dir és que més enllà que hagi estat desencertat i sigui el tercer mig centre, una cosa és ser el tercer mig centre i una altra cosa és que hi hagi la sensació, com jo la veig, que és que no és el tercer, que és que Koeman li ha dit, l'has tirat de l'orella per les declaracions o alguna cosa, però li ha dit que es quedi quietet aquí, que és el quart, que no n'hi ha de tres.
Des del començament, Pjanic a Koeman no l'entusiasmava.
O sigui, Koeman no li entusiasmava a Pjanic.
Correcte. Des del dia que va aterrar al Camp Nou a finals d'agost, no era el seu jugador predilecte. I li ha anat donant partits d'aquella manera.
Clar, és que jugar-t'ho tot a Busquets de Jong, tal com està el calendari, o generar tanta diferència entre Busquets de Jong i Pjanic...
És poc prudent.
És perillós. Uh-huh. Jo ho trobo.
Jo crec que hi ha d'haver alguna cosa que no sigui estrictament futbolística, o sigui, ni relacionada només amb el rendiment de Pjanic. Hi ha d'haver alguna cosa que se'ns escapa i que tard o d'hora sabrem.
És que potser Pjanic tampoc no dona més de sí, eh? És que, clar, aquí em...
Era titular a la Juve, eh?
Era titular a la Juve...
Aquest últim any no tant, no?
Era titular a la Juve...
L'any passat.
I en tot cas...
No
i en tot
però, vaja, era titular.
I en
no
tot cas és l'únic lloc on més o menys ha destacat, perquè ser titular a la Roma, per exemple, no em diu gran cosa...
28 partits titulars a la Juve la Lliga passada.
I ser titular de l'Olímpic de Lió... Doncs, vull dir, és un jugador que no n'hi ha per tant.
Ara parlo de l'etapa Juve, no?
Sí, però és un jugador que sempre estarà per darrere de Busquets i de De Jong.
Sí, però és que... Sí, ja t'ho compro.
Aleshores,
però
a mi no m'estalla que...
Vam començar la temporada rotant els tres, una mica, bé, Busquets i Pjanic, De Jong no rota, i ha acabat que és que ja no roten.
Sí.
No? Ja,
però és que és fort que vinguis aquí, on tothom li diu que Busquets necessita descansar, que necessita que el passiguin, que necessita competència, i no li facis ni pessigolles.
Bé, li ha donat alguna suplència a la Champions, no? Perquè sí. Ha estat sempre titular a la Champions.
No sé, jo trobo que amb la plantilla descompensada que té el Barça, a mi em preocupa el cas Pjanic, però no estic criticant.
Veurem com evoluciona, no?
Si la situació
d'avui, que l'Anyà li passa per davant, es repeteix segona, tercera vegada, llavors sí que és que això es consolida. Avui...
Dues suplències consecutives, en una setmana exigent, veurem què passa...
Bé, és un fitxatge que recordem que no està fet per criteris esportius.
Menys amb Koeman.
És un fitxatge que no està fet per criteris esportius a nivell de club, sinó per criteris comptables. És un fitxatge que no demana l'entrenador perquè no hi era encara, Koeman, quan es va fer aquesta operació. Bé, i és un jugador que, d'acord, bé... Però bueno...
És un jugador que el Barça havia seguit feia anys, eh? O sigui,
Però és que jo crec que en això ja estem tots d'acord. El que jo estic dient és que si no hi ha Pjanic, només tens Busquets i De Jong. Si has de jugar cada 3 dies amb Busquets i De Jong durant 10 mesos, és que moriran.
No, però és que si Koeman la demostració de que probablement no hi creu gaire en Pjanic és que ha provat Pedri de doble pivot.
Sí, és veritat, tens raó.
Per tant,
i avui a l'Anyà.
Sí, el dia que vulgui donar descans a Busquets o De Jong és probable que s'inventi una altra cosa per tal de provar una fórmula diferent.
Per agafar Pedri, que també anirà carregat de partits i que també necessites, i posar-lo allà. Vull dir que és una mica imprudent, però temerari. Prescindir d'un jugador que tens allà, encara que sigui perquè estigui actiu, per si el necessites.
El cas Pjanic, i ara vaig amb el segon cas. El cas Trincau cada cop va més cap avall, eh?
Sí.
Cada cop
Borda, Borda, però
jo
tu veus que André Gómez
Eja? Jo quan l'he vist córrer avui, que faltaven 3 o 4 minuts, i ha començat a córrer sense tenir ni cap acompanyament en atac i ha perdut la pilota...
Sí, però és una jugada a la banda dreta, oi?
Sí.
No tenia o sigui, cap companya a prop. Re, no t'havia pensat, on vas corrent? Però és que no podia fer una altra cosa per allunyar-se de l'àrea pròpia. O sigui, en aquesta acció concreta, Borda, el disculpo mínimament. Després la seva aportació al partit és mínima.
Jo és massa aviat per sentenciar-lo, però jo, fa patir.
Jo crec que és un jugador molt jove i s'ha de tenir paciència.
Home, i tant.
És a dir, has fet una aposta de club, has pagat una quantitat que a algú li pot semblar clar... Que
30 ara, milions 30, no és una aposta de club, 30 milions és un fitxatge.
En el mercat d'avui en dia, un fitxatge de 30 milions és barat, pràcticament.
Realment no són 30 milions, eh?
Que són més.
Són menys.
Menys.
Perquè van estipular un preu per Abel Ruiz de 7-8 milions, que no era el preu de mercat d'un davanter... que amb prou feina jugava al B.
És una aposta de club des del moment que és un jugador molt jove, que té projecció, que ve del Braga, no és un jugador conegut, i per tant fas una aposta per ell, potser més cara del que semblarien aquestes apostes, però bueno, avui en dia...
És que l'ha perjudicat, jo crec.
I t'has d'esperar.
Jo crec que l'ha perjudicat respecte a la nostra visió cap a ell, que anava sempre en el sac de Pedri. I Pedri trincava molt bé. I
és veritat,
en els partits de pretemporada i semblava que els dos havien de tenir la mateixa evolució.
Eren la il·lusió, no?
I, exacte. De fet, en un altre context és possible que Trincao hagués acabat cedit, però la situació va fer que el necessitessis en aquí i perquè necessitessis vendre com a gran fitxatge també d'aquest... No, perquè la joventut que renovarem amb Pedri Trincao i probablement no estan en el mateix procés.
I Koeman li està donant moltes oportunitats, eh? Vull dir que no serà una bona qüestió
sí, també és cert que té lesions.
Titular ha estat en un partit de Champions, no? O poca cosa més?
A la Lliga em sembla titular, que... Però és que gairebé cada dia surt 20 minuts.
Sí, no trobeu que al principi era com més descarat?
Jo crec que s'ha anat aixafant.
I s'ha anat aixafant. L'impressiona sí, molt jugar amb Messi.
Molt. Es nota.
Sí, pateix.
Es nota perquè una cosa és buscar Messi i tenir complicitat, ara en parlarem, i una altra cosa és sentir-te intimidat. Sí. No?
Tres partits titulars a la Champions i cap a la Lliga.
I a Koeman a Movistar la Lliga, si voleu l'escoltem.
Ah, doncs va.
No sé si te quedas con los mejores minutos o lo extiendes al mejor partido del año.
Bueno, seguramente el mejor primer parte. Yo creo que donde estuvimos muy bien, con balón, además nos... Presionamos bien y claro, hemos creado oportunidades de marcar. Un resultado de 2-1 en el descanso, yo creo que ha sido un poco corto por el juego que hemos visto. La segunda parte ha sido más complicado, también por calidad de contrario. Hay que destacar también el Real, que ha hecho un gran partido también. Ha sido un partido de alto nivel, con muchísima intensidad, donde... Nos hemos creado bastantes oportunidades de marcar más goles, pero también hay que reconocer también el Real tuvo sus oportunidades.
Al cambio de la segunda parte, ¿qué le das más valor? ¿A lo que ha hecho la Real o a que tu equipo haya tenido un bajón?
Bueno, hay que seguir, porque no se puede controlar un partido durante 90 minutos. Cuando nos toca defender, hay que defender. Yo creo que el desgaste que ha hecho el equipo hoy ha sido impresionante y ha merecido, sobre todo por su actitud, ganar este partido.
Ronald, decías que el 4-2-3-1 era el sistema que más se adecuaba a tu plantilla. Con los retoques que estás haciendo, ¿estás encontrando el sistema? ¿Estás encontrando la forma de juego que quieres?
Bueno, depende también los contrarios, ¿no? Porque a veces necesitas un pivote con más dos interiores. Con Pedri se puede hacer las dos cosas. Y con Frenkie también, que hemos visto últimamente, intenta jugar un poco más arriba. Entonces, hoy en día el fútbol no es un sistema fijo. Hay muchos movimientos y yo creo que, contrario que hemos visto hoy, la Real tiene una calidad grande, es cambio de posiciones. Entonces hay que reaccionar y hay que estar bien defensivamente en el medio campo.
Te quería preguntar por el partido de los centrales, que hoy nos ha sorprendido dejando a Lenglet. No sé si no le veías bien, si no estaba fresco y por qué la apuesta por Mingueza y Araujo siendo tan jóvenes en un partido tan exigente.
Sí, pero estos son del Barça, entonces saben jugar con presión, pero no hay público, entonces es diferente. Pero los dos ya han demostrado su calidad, que podemos ponernos sin problemas, y hoy han demostrado que tiene futuro.
Te quiero preguntar por dos nombres. Uno, Griezmann, la oportunidad que falla, y después Ter Stegen, la que tiene doble para salvar el triunfo.
Sí, claro, que sabemos que tenemos un gran portero. Hoy también ha estado muy bien de sacar un gol, sobre todo en segunda parte. Y Antoine, yo creo que ha sido mala suerte el balón al larguero, porque hizo todo bien. En la otra ocasión, bueno, creo que el portero tocó un poco el balón, pero tuvimos más. Como Martín también tuvo una oportunidad muy grande en la primera parte, pero yo creo que es parte del fútbol. Yo creo que con esta actitud, con esta intensidad, yo creo que vamos a ver donde queremos estar.
La última, es este Barça, el de la primera parte, el de que tiene esta actitud, que también lo ha destacado Jordi Alba, con el que se puede pensar en la Liga, Ronald.
Sí, claro. Yo creo que todavía hay muchísimos partidos. Puede pasar muchas cosas y mucho depende de nosotros mismos.
Gràcies, Ronald. Enhorabona. Gràcies.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
Així doncs ens fa mal la gola, eh? A veure, obre la boca i digues a...
Barça!
Ja ho entenc. Prova de cridar menys i aplaudir més. Tranquil. En els teus moments A, estem amb tu. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona.
Obrim el córner de la TDT, un espai on els oients podeu opinar sobre el partit del Barça. Envia una nota de veu al 607 0709 28. Recorda, 607 0709 28.
Bueno, a la segona part el Messi ja no corre, ja no es mou, perd moltes pilotes. Això obliga amb els companys amb un sobreesforç, i bastant d'ells tampoc estan per fer molts sobreesforços, que jo crec que el Messi tindria que jugar 45 minuts i potser seria inclús millor sortint des de la banqueta a la segona part, quan els rivals estan més cansats. Marcaria diferències i ho tindria que entendre. Mentre visquem sota la seva dictadura de que no s'ha pot canviar, no anirem enlloc.
Perquè hi ha dies que semblem el cadet C del Martorell i dies que semblem un equip de futbol com avui. Aquesta irregularitat ens acabarà matant. Força Barça i bona nit.
No puc entendre per què, si juguem amb Messi de fals nou, els nous, que són els falsos extrems, acaben jugant a cama canviada. Quan, si la majoria de vegades que aprofiten les esquenes de Messi i poden encarar el porter, es troben que han de definir amb la cama dolenta.
Bona primera part i la segona ja no tant. Jo crec que en Koeman ha fet algun canvi no massa acertat, però bueno, seguim confiant, i si van amb les ganes que han anat avui i arreglen el que ha passat a la segona part, perfecte.
La segona part ens han passat per sobre i els canvis no han arreglat res. Sort que s'ha acabat 2-1, perquè si no haguéssim pogut perdre.
A la primera part els jugadors ens han ensenyat el que saben fer, i a la segona el que volen fer, i a l'entrenador ho desfà.
El córner de la TDT, 607-07-09-28.
Quin bon partit avui! Es nota que els jugadors estan en forma, perquè és tan important cuidar-te bé, sobretot si tens colesterol alt. I ara més que mai, hauríem de recuperar el control del nivell de colesterol, ja que és el responsable del 60% de les malalties del cor. Per això, passi el que passi, no ho podem deixar estar. Cuida't amb un Danacol al dia, que t'ajuda a reduir el colesterol alt de forma 100% natural.
Els seus estudis clínics avalats per la Fundació Espanyola del Cor ho confirmen. Danacol funciona. Vegeu-ne les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu amb el metge.
El millor jugador del partit.
Doncs avui començarem amb el refresc. Vinga, va, Sonia Gelmà.
Araujo.
Marta i Laia.
També.
Ricard Torquemada.
Insisteixo, Araujo.
Bernat Soler.
Pedri.
Xavi Campos.
Pedri.
Marc i Carles.
Alba.
Jaume i Bernat.
Jordi Alba.
Jordi Borda.
Pedri.
I Albert Mora.
Frenkie de Jong.
Ostres, Mora, podies desempatar-ho tot, eh?
Podies desempatar-ho tot.
Ell sempre ha de ser
triple,
especial.
Triple empat a 3 fins que Albert Mora ha decidit que es mantenia.
Què passa? Què passava aleshores?
Que decidia el Borda, que manava molt, no?
Era doncs Pedri.
Doncs mira, igual que l'audiència, la Pedrimania també...
Molt bé, molt bé.
Millor jugador de la temporada juntament amb Ansu Fati, amb Messi.
Molt bé, doncs escolta'm...
És una fotografia força precisa.
Que ens pot ajudar a començar a parlar de Pedri, si voleu, de la relació Messi-Pedri. Hem de repetir el guió de la primera part en atac? O sigui, ha de ser el camí aquest?
El camí ha de ser donar-li el màxim de minuts possibles a Pedri, sí.
A prop de Messi?
Sí, perquè a més entén molt bé el joc interior. Avui m'ha sorprès a mi aquesta intenció d'arribar a l'àrea sense pilota que li donava molta profunditat. O sigui, és que intercanviaven les posicions amb molta naturalitat. A mi em sembla que és un nano que... És un superdotat futbolísticament parlant.
A prop de Messi o sense Messi. És a dir, no crec que sigui imprescindible per Pedri que jugui Messi. És a dir, que Messi... Potser, no, necessita, jo... potser necessita més Messi a Pedri que Pedri a Messi. Saps què et vull dir? Que potser Messi té més necessitat d'envoltar-se de persones com, o de jugadors com Pedri.
Si Messi necessita el Barça també, no?
Sí, però que vull dir que si Messi un dia no juga perquè descansa un partit o una primera part...
Però segurament
Messi,
la connexió Pedri, de Pedri igualment... amb Braithwaite no seria tan brillant no, que si però, connecta amb
però,
Messi, no?
Però Pedri jo crec que connecta amb tothom.
És que en el fons ho dic perquè Pedri està jugant on esperàvem que jugués Griezmann.
La mitja punta.
Clar, el que passa és que, clar, això d'avui que ha funcionat amb la Real Societat, segurament amb d'altres equips no et pot funcionar, no? Perquè és el que... És a dir, Braithwaite et pot jugar... a l'extrem en partits com avui, que segurament el Barça s'hi troba fins i tot molt més còmode.
Però ja tens dos plans, no? El plan, per desencallar, que és Braithwaite de nou i anar fixant els centrals i empenyent.
I a Griezmann per la dreta tampoc li ha anat malament.
Avui ha estat dels millors partits.
Sí,
no?
Sí, per això que...
Avui ha fluït tot la primera part, no?
Sí, fins i tot Braithwaite el veus limitat, però la seva capacitat de disciplina i el compromís el compensa.
S'equivoca quan ha de fer alguna cosa final amb la pilota, és a dir, no és precís.
Suposo que li he dit, obre cap allà, estigues aquí a la banda, i ell ho fa.
I ell pressiona, i no deixa sortir el rival, i desmarca, i rep amb pilotes amb avantatge, que després no ha pogut completar en gol, o en una centrada bona, però que un dia ho podrà fer. No sé, jo estic bastant content de l'estructura ofensiva de la primera part. Fins i tot d'aquest De Jong més desplegat, no?
Sí, la veritat és que a De Jong... Setién ja l'any passat, i Valverde fins i tot li demanava més arribada a l'àrea, però no va acabar d'aconseguir-ho.
Els dos últims partits,
i els dos últims partits és un canvi radical. Jo crec que parteix d'una posició, crec, no vages, que segurament si fan el mapa de calor que hi fan ara els tècnics estadístics, es veu que la posició de De Jong durant tot el partit és més avançada que la de fa uns partits. Segur. I això ja li fa guanyar uns metres, està més a prop, però també té la intenció d'arribar. El gol d'avui és que es planta entre el punt de penal i l'àrea petita per rematar una centrada de Jordi Alba.
Sí, sí. Som a l'espera que arribi Koeman, abans que de sentir Koeman, Laia, acaba dir Manol, no?
I s'ha mostrat molt sorprès pel que ha vist del Barça, sobretot a la primera part, i fins i tot explica, dona la seva explicació, la seva clau de per què aquest canvi del Barça entre la primera i la segona part.
Pues que hemos visto al mejor Barcelona de hace mucho tiempo a nivel defensivo, a nivel de agresividad y de intensidad. Es la única manera. Eso habla bien de ellos, del respeto que tenían por este partido. Han salido con una agresividad y una intensidad que hacía yo mucho tiempo que no le vi al Barcelona. De hecho, luego lo han acusado, incluso poniéndonos por delante, que no era justo. Es verdad que la primera parte nos han pasado por encima.
Doncs, escolta,
és un crack, aquest,
Imanol
eh?
És d'aquests que no n'hi ha, eh?
És un crack.
No era justo, el 0-1, molt bé.
I ahir també va ser molt, molt positiu amb el Barça de Koeman, eh?
Va dir que si Griezmann i Messi despertaven no es podria aturar ningú.
Però escolta'm, el que ha dit ara, que la primera part feia molt de temps que no veia el Barça amb aquesta intensitat i aquesta agressivitat defensiva,
Sí, sí, m'hauré de tornar a mirar el partit.
I l'ho han pagat.
Que,
de fet, Imanol...
Perquè Koeman també ha dit que era la millor primera part. Jo, és que després he recordat, el dia del Villarreal arribes al descans amb 4-0, però segurament el Villarreal no va posar tanta oposició.
Passa res, ho han dit els dos entrenadors i Jordi Costa.
Sí, sí, no, escolta'm, no. No, no, Jordi Costa i aquí a la transmissió a la TDT ho han dit en la primera part.
No, però, escolta...
Jo dec, m'hauré de mirar, escolta'm.
Però saps que no, que no. Refresc? Perquè tinguis una mirada diferent.
Sònia, però és que ja, saps què passa? Que hi ha una memòria molt curta, perquè si ara repassem, agafem el tercer temps del Barça-Osasuna, que també va ser...
També va ser llavors, molt bon partit.
Osasuna no és el nivell de la Real.
És veritat que l'Osasuna no és la Real, però... O el partit de... O el dia de la Juve. El dia de la Juve allà a Itàlia.
Li tornarem a preguntar, vols?
Pregunta-li,
sisplau. Aviam.
Bona nit a tothom. Benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Ronald Koeman. Comencem. La primera pregunta, Ricard Torquemada, Catalunya Ràdio.
Bona nit, Ronald. Molt bona primera part. Et volia demanar concretament per què havia funcionat tan bé la pressió contra un equip com la Real i si aquesta pressió ha tingut influència en el que ha passat després a la segona part, que la pilota se l'ha quedat la Real.
Sí, creo que sí. Yo creo que nuestro primer partido ha sido muy bueno en todos los sentidos y hemos apretado porque sabemos que la Real es un equipo que juega bien con balón y también ellos quieren apretarnos, que han intentado, pero yo creo que estuvimos muy bien con balón el primer partido y además hemos robado balones, hemos presionado bien. Es un desgaste enorme, pero yo creo que también tenemos un contrario por delante que sabe jugar bien, que sabe cambiar cosas. Y en la segunda parte no tuvimos tanto dominado de balón, pero yo creo que al final nos merecimos ganar el partido porque viendo las oportunidades claras del partido ha sido nuestro.
Torn para Marta Ramón, RAC1.
Hola, míster, jo et volia preguntar per la importància que ha tingut avui un jugador com Pedri pel seu treball al mig del camp, en aquest dibuix. Fins a quin punt creus que la seva feina ha estat determinant i també a l'hora d'avaluar la seva actitud avui, fins i tot jugant-se al físic per evitar un gol del rival?
Sí, jo crec que l'equip ha estat molt bé. Jo crec que per destacar gente individualmente, pero yo creo que la actitud del equipo ha sido muy bueno y sobre todo en cuando no tuvimos balón, yo creo que hemos hecho un paso gigante en un partido hoy donde hemos visto un equipo que sabe apretar y entonces es muy complicado y además es complicado contra un equipo como Real, por algo están arriba, pero yo creo que primer parte ha sido nuestro mejor primera parte de todos los partidos.
Torn para Adrià Albets, Cadena SER.
Hola, míster. Buenas noches. En directo para el larguero de la Cadena SER. Ha dicho hace un momento el entrenador de la Real que hacía mucho, mucho tiempo que no veía un Barça con tanta agresividad y tanta intensidad como el que hemos visto en la primera parte. No sé si está de acuerdo con él y si nota que algo ha cambiado en la actitud de sus futbolistas.
Bueno, yo creo que es un cumplimiento por parte de su entrenador. Y sí, es verdad que estuvimos muy bien en primera parte. Yo no puedo comparar en años anteriores. Yo creo que esto es el juego que queremos hacerlo. No siempre es así. Yo creo que también hay que destacar el contrario, porque para tener dominado balón, yo creo que hay que presionar. Y yo creo que casi todo partido, sobre todo por su parte y también por nuestra parte, ha sido uno contra uno en todo el campo. Entonces, es un desgaste enorme y normalmente el resultado del marcador después de la primera parte ha tenido que ser más amplio. Entonces, es otro partido, pero con 2-1 sabemos que vamos a sufrir, pero yo creo que hemos sufrido, hemos defendido y hemos hecho un desgaste enorme para ganar el partido.
Para Elena Condis, Cadena COPE.
Hola, Ronald. Elena Condis en directo para el partidazo de la Cadena COPE. Hoy hemos visto a Leo Messi más líder que nunca, animando a todos sus compañeros, aconsejándolos, bajando a ayudar en la salida, en la creación del balón. No ha marcado, pero ¿este es el Leo Messi implicado que tú esperas para tu equipo? ¿Este es el Messi que necesitáis?
No, yo creo que hay que hablar en general y esto es el equipo que quiero ver. Yo creo que cada uno ha puesto su actitud, cada jugador ha puesto todo que ha tenido y además no es un problema cuando tenemos balón. Somos un equipo que siempre crea oportunidades, pero yo creo que sobre todo la diferencia ha sido el juego sin balón, donde Leo ha apretado bien, pero también los demás. Entonces, esto es importante, tener siempre esta actitud cuando no tenemos balón.
Para Víctor Lozano, Onda Cero.
Hola, mister. Víctor Lozano, en directo para el Transistor Onda Cero. Me gustaría preguntarle por la pareja Araujo-Mingueza, por el buen nivel que han mostrado. Es verdad que ya habían jugado juntos alguna vez en el filial, pero parecía que llevaban muchos años en Primera División. ¿Qué le ha parecido, además enfrentándose a un equipo potente, qué le ha parecido la actuación y si va a tener continuidad en los próximos partidos?
Bueno, primero yo creo que tengo plena confianza en los jóvenes, como Araujo, como Óscar, como los demás jóvenes que tenemos. Y yo creo que ha hecho un gran partido y después el cambio que hizo yo en el partido de Cádiz ha sido un cambio táctico. Entonces después tuve unas molestias. Y hoy ha demostrado que podemos contar con él, que puede jugar tranquilamente en este equipo. Hay competencia y Lenglet ha jugado muchos partidos y he optado por los dos jóvenes, por su calidad y también por su rapidez para defender. Entonces yo creo que siempre hay que pensar que es el mejor para el equipo, pero estoy muy contento con sus actuaciones en el partido de hoy.
Torn para Josep Capel, Radio Nacional de España.
Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches. A mí me gustaría preguntarle por el cambio de la primera a la segunda parte, si es más mérito de la Real Sociedad o si es porque el equipo físicamente ya no ha aguantado más. Es decir, el porqué de ese cambio y cuánto tiempo se puede mantener ahora mismo el equipo al ritmo tal y como ha jugado la primera parte. Gracias.
Yo creo que también es por el contrario. Que han tenido más el balón que el primer parte. Yo creo que también es un resultado en un partido que es justito. Yo creo que hemos tenido las oportunidades también en la segunda parte para marcar otro gol con una distancia de dos goles. Es un partido totalmente diferente, pero hay que destacar, hemos enfrentado a un gran equipo, por algo van líderes en el campeonato. Y yo creo que a veces hay que defender, pero yo creo que es sobre todo por el contrario.
Torn para Francesc Latorre, TV3.
Hola, Ronald, bona nit. En directe per al Gol a Gol de TV3 i el canal Esport 3. Has explicat que el Barça ha fet una molt bona primera part contra un equip que ha fet una pressió alta, que ha sigut valent, la Real Societat. La meva pregunta és si el Barça pot jugar així de bé contra equips que no volen això, que es tanquen al darrere, tipus Cádiz, tipus Llevant. Es pot fer aquest joc contra aquests equips que renuncien a jugar a futbol?
Bueno, en principio son partidos diferentes, porque yo creo que en el partido hoy ha sido un partido muy abierto, donde había dos equipos intentar dominar, intentar crear, intentar presionar. Es un otro tipo de partido y hay más espacios para jugar cuando robamos. Hay más espacios para hacer contraataque contra equipos que vienen a defender con mucha gente. Es más complicado, pero sobre todo hay que seguir con la actitud cuando no tenemos balón. Yo creo que esto ha sido muy positivo en el partido de hoy.
Torn para Jordi Gil, Diario Sport.
Buenas noches, mister. Antes hablaba del enorme desgaste que ha hecho el equipo, también de Leo Messi, lo que ha corrido. Ha acabado con un golpe, no sé si lo ha podido ver, cómo se encuentra, también por el cansancio y sobre todo pensando en que queda tan poco para el partido del Valencia. Gracias.
Bueno, sabemos que tenemos un calendario muy apretado con muchísimos partidos. Bueno, es descansar y sobre todo el entreno de viernes, ver que todos están bien, pero en principio creo que no vamos a tener tema de lesiones ni por parte de Leo, ni por parte de Pedri, ni por parte de Mingueza, que hemos cambiado. Y entonces, bueno, es siempre ver cómo están los jugadores para decidir el equipo que vamos a salir a jugar contra Valencia.
Acabem amb una pregunta en anglès. Bruno Ballester, Barça TV Plus.
Hi, Ronald. I want to ask you for Frenkie de Jong, live for Barça TV Plus. I don't know if... Do you think that it gives more to the team playing in this kind of 4-3-3 system, like in the first half, or in the second half where he has played a little bit back when you have replaced Sergio Busquets? Or if it depends always in the game? I want to ask you for de Jong that today has scored his first goal and has played a really good game.
No, first of all, he can do both. He can be the control midfielder, but what we like to change in his style is also one of his qualities in when he is dribbling with the ball, when he's going more up, and to be more important in our offensive football. That we like to change with Frenkie. And the last few games, he's trying to go more up and to be more important for the team in the last part of attacking. And that means that he is developing his style of football, and that's what we need and what Barcelona needs.
Li hem preguntat sobre Frenkie de Jong i aquestes prestacions, si juga més endarrerit o més avançat, i el que ha explicat Koeman, que és una mica el que va explicar ja ahir, és que han estat parlant amb ell perquè pugui participar més en el joc ofensiu de l'equip, perquè arribi més amunt, perquè pugui ser més decisiu en els últims metres, fins i tot, i que estan, diríem, desenvolupant aquesta nova faceta futbolística de Jong al Barça.
Més relaxat, Koeman, que els últims dies, més satisfet, no? Com, una mica com, fins i tot, o sigui, noten l'expressió, no?
O sigui, està molt conforme amb el partit de l'equip, primera i també segona part, eh? Ha quedat content.
Però també és veritat que avui el Costa ens ha apuntat en la direcció correcta quan ens ha parlat del desgast, de l'1 contra 1 de la primera part, i que la segona part l'equip físicament, Koeman ho ha reconegut.
I Manol també.
S'hi ha hagut d'adaptar, exacte, i Manol també. Vull dir que aquesta teoria reforça una mica que, clar, ara el Barça corre molt. No és tan posicional i no sé si té físic per aguantar això durant tot 90 minuts.
I és cert que en aquest sentit t'haurien d'haver ajudat els canvis i no t'han ajudat.
Deixa'm preguntar-vos per una cosa que sí que volia, que és el tema central. Avui ha fet una decisió, Koeman, que és dir, l'Anglès espera que surten els de la casa, i ha dit fins i tot per la velocitat, bé, no ha dit velocitat, ha dit per la rapidez con la que defienden. Compte amb això, perquè vol dir que Araujo i Mingueza són més ràpids tornant que l'Anglès, que li costa molt defensar en espais oberts. Què us sembla tot plegat? A mi Araujo em té captivat. Amb les seves limitacions, eh?
Però ha fet, o sigui, coneixent-se molt bé, ha fet un partit impecable, pràcticament. O sigui, no ha comès errors, jo no li recordo. A Mingueza li recordo un, aquella ocasió que salva Pedri.
També té una actuació decisiva. En salva una amb un sprint recuperant.
Mingueza, sí. No. Escolta'm, el que passa que un central, si comet una errada, és molt visible.
I sobretot i en els dos contra dos que Imanol li havia plantejat. No?
Uh-huh. Et queda una taca. Jo crec que a Mingueza li passa això, que fa molt bons partits, però que cada partit sempre hi ha una taqueta que és el que no et permet valorar, com per exemple en el cas d'Araujo, que jo crec que ha fet un... Que és molt fiable sempre, que molt, és molt madur.
Molt. Però una cosa, saps per què dic això de les limitacions? Perquè, clar, estem acostumats a centrar els Barça, no? Sortir de pilota, cap amunt, que és més Mingueza, i en canvi, a mi, que em captiva Araujo, que és un central que no estaria, diríem, dintre del paradigma. Però és que... No sé si és que jo he canviat la mirada.
Bé, també va en funció del que tens a la plantilla, diríem.
Ara defenses molt més que abans, no? O sigui, defenses a prop de la porteria pròpia i ell, en el cos a cos, en la correcció per velocitat, és molt bo. És que,
a més, mira, Araujo, potser igual de casualitat i gairebé de rebot poden fer algun gol de córner algun dia. Perquè en pilotaria la cosa li va bé.
És molt alt, va molt bé, Bernat.
Bé, de tant en tant, i tant, a mi m'agrada molt que de tant en tant el Barça, els futbolistes fagin... un central fa de central, contundent, alt, es treu per a dalt, pot rematar algun córner, no passa res, és legal, també, no? I, per tant, jo crec que ara Araujo és el primer central.
I estàs d'acord, sí, eh, amb els dubtes que tenia
jo. I a l'altra banda, jo crec que s'ho poden anar combinant. Jo crec que no és indiscutible en Minguesa i que tampoc és indiscutible que l'Englet encara pot aportar.
Heu llegit el moviment de l'Englet, deixar-lo a la banqueta, també com allò que havíeu demanat de pessigar els titulars, clarament, després de les declaracions de Koeman.
Sí, jo crec que sí, a més, després de les últimes actuacions de l'Englet, que havien estat irregulars, però està molt bé que s'hi atreveixi, i més en un partit contra el líder, que podies dir, bé, ja ho faré contra el València.
A mi m'ha sorprès molt.
I que també això fa que el vestidor prengui nota, de dir, compte, eh? Vull dir que si em despisto, aquest no li tremola la mà per posar...
Sí, perquè no és que els suplents fossin qüestionables, que dèiem, és difícil pessigar quan no tens uns suplents de nivell o ja provats, i en aquest cas ho ha fet.
Recte final del tercer temps. No.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Sabies que a Catalunya hi ha gairebé 2 milions de factures que poden lluitar contra la Covid-19? Perquè ara donarem 1 euro a l'assaig clínic Jo em Corono per cada client de les operadores d'aigua d'Agbar que demani la seva factura digital. Entra a jomcoronoambaigua.cat i demana la factura digital.
Veritat o mentida?
Veritat o mentida?
Avui se l'ha vist content a la roda de premsa. Parlem de Koeman. Laia Tudel, comences tu. Koeman valora més que els jugadors corrin que el control del partit. Veritat o mentida?
Que els jugadors corrin o que el control del partit? Sí. Veritat o mentida?
Ha dit Laia Tudel.
Sí, estava donant temps perquè...
Gràcies, Marta. Que els jugadors corrin valora més si corren o si controla el partit.
Va, pensa tu. Marc Domènech.
Veritat.
Perquè estàs pensant molt. Després tornem. Sònia és el mà.
Mentida.
Albert Mora.
Mentida.
Marta Carreras.
Veritat.
Sònia Oleat.
Mentida.
Jordi Borda.
Mentida.
Bernat Soler.
Veritat.
Marc Domènech. Ah, ja t'ho dic. Carles Domènech, perdó.
Veritat.
Jaume Ramon.
Veritat.
Ricard Torquemada.
Mentida.
Xavi Campos.
Veritat.
I Laia Tudel.
Veritat.
Com ens queda?
7 a 5. 7 veritats i 5 mentides.
Què preguntaves?
Comencem per les mentides, va. Perquè és el perdedor.
Tu has dit mentida.
Sí, sí,
mentida.
Però no, home, però no parlo jo, que parli un altre. Parlo jo.
Sí, Koeman ha fet gaires gests per demostrar que li interessa el control del partit?
No, jo crec que ha pres una decisió mirant el que té. I ha vist que li agradaria tenir més control del partit, però que no el pot tenir. I que aleshores ha de córrer.
Per tant, valora més
controlar més el partit, però com que no té una altra possibilitat, i renuncia. O sigui, no crec que Koeman miri el partit des de la reacció al futbol. El que passa és que no, tampoc no el veig obsessionat per dir, escolta'm,
ha fet una declaració
contracorrent.
No. A Movistar, amb el Rossetti, que ha dit el futbol d'avui en dia no és un dibuix tancat i fix, que segurament té raó, però que ens allunya una miqueta, i ho comentaves tu durant la primera part, Ricard, del futbol posicional més pur.
I parla molt sempre de l'entrega, no?, de l'entrega física de l'equip.
Sí, jo he votat mentida, bàsicament perquè em sembla que és simplificar molt que Koeman simplement demani que els seus jugadors corrin. I que crec que ell pot pensar que en el futbol actual necessita que tots els seus jugadors corrin, però escolta'm, és titular indiscutible. A cada partit un jugador que és dels que menys corre de tota la Lliga, que és Leo Messi. És a dir, ell no només valora que un jugador corri.
El que... Això sí que és populista.
Bueno, m'heu dit que... És a dir, era, què prefereix, que corrin o que controli el partit? La qüestió és que li agradaria que corressin i que a més controlessin el partit.
Jo segur que ara em traureu la raó, però recordeu-me un equip de Koeman on es controli més el partit que no es corri.
No
n'hi ha.
No n'hi ha.
Doncs ja estem guanyats els que hem dit veritat. Fins aquí, la veritat o mentida.
No ha tingut mai un equip per controlar. Però és veritat que no és algú que vulgui transformar la realitat.
No posa molt
bé.
Ara ha avançat la posició de Jong i sembla que el mig camp és més de 3 que de 2, però normalment estava jugant amb només 2 migcampistes, no?
Sí.
Jo m'ha costat, però al final he dit... que corre en veritat, perquè és que sempre que es queixa d'actitud, es queixa de personalitat de l'equip, i per tant, per mi, tot això es trasllada més amb un físic, amb una cosa del camp de córrer, que no pas de controlar el partit.
I avui ha pagat factura física a la segona part, ho ha reconegut.
Fins i tot els canvis, no, també?
Bé, sí, clar. És que
al davant o al darrere, al mig del camp, poca cosa.
No és un entrenador que vulgui transformar el futbol per controlar-lo. Una altra cosa és que jo crec que si ell pogués... li agradaria controlar-lo. El que passa és que, doncs, diu, ara és molt complicat. No ho canviem. A mi em sembla que Koeman un tècnic pragmàtic durant tota la seva vida. I bé, és aquest
plantejament. El jugador favorit de Koeman probablement ara diríem que és Pedri. No es caracteritza per ser un jugador, no, un futbolista que corre.
Saps qui és el jugador de la seva infància? Neskens, ho va dir Koeman.
El que li agrada.
Sí.
Bé, doncs aquí queda.
Queda tot dit.
Que a casa juguin.
La transmissió d'en Torquemada.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord. Estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el Parlem de Futbol a catradio.cat, catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.